106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, un programa d'actualitat social, consells per cuidar-nos i estar en forma, bones lectures i restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la 1 de la matinada. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 28 de juny o diumenge 29. Durant una hora compartirem informacions i arguments relacionats amb les persones amb discapacitat i malaltia mental. Us direm que la Generalitat i l'ONCE han signat un conveni de col·laboració per impulsar la inclusió laboral estable i de qualitat de les persones amb discapacitat. Ens dona tots els detalls d'aquest acord la Laura Aznar.
L'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'ONCE i la seva fundació es comprometen conjuntament a la integració laboral de treballadors i treballadores amb discapacitat i al desenvolupament i la difusió de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom. L'educació, la responsabilitat social, la innovació i la cooperació transversal per a l'interès del col·lectiu són altres àrees incloses en aquest acord. El conveni signat entre la Generalitat i l'ONCE fa referència específica a l'atenció a persones sordcegues residents a Catalunya i a l'accés a l'esport adaptat per a les persones afiliades de forma inclusiva en clubs i federacions d'esport ordinaris. La Fundació 11 fomentarà la contractació pública socialment responsable i impartirà cursos als professionals dels serveis públics sobre com tractar les persones amb discapacitat i sobre com detectar mancances i situacions d'inaccessibilitat. En l'àrea de seguretat s'apunta la col·laboració específica amb Mossos d'Esquadra per reforçar la formació i amb la Direcció General de Tributs i Joc per controlar les activitats relacionades amb el joc il·legal que tant perjudici ocasionen els venedors de l'ONCE.
Moltes gràcies, Laura, i ara repassem de manera breu els continguts del programa d'avui. Aquest vespre tindrem a Catalunya sense barreres la bona gent de FSC Inserta a Catalunya amb la seva secció mensual d'integració laboral. També coneixerem TVist, el primer canal de televisió online a Catalunya feta per un servei ocupacional d'inserció de persones amb discapacitat intel·lectual. I per últim, tertúlia de cadiraires, on en aquesta ocasió parlarem de l'esperança de vida que té una cadira de rodes i de les diferents reparacions que es poden presentar al llarg del temps. Quines són les avaries més freqüents en una cadira de rodes? Heu pensat aquesta qüestió alguna vegada? Com les resolen els nostres companys i companyes de debat? I sobretot, quin cost els hi suposa tot això? Són algunes de les preguntes de la nostra taula rodona de cadiraires. Així doncs, iniciem el programa al costat del Toni Huguet, al control de so. Com sempre, donem pas a la història. I aquest cap de setmana, la historiadora Carmina Corominas ens presenta la figura del doctor Jaume Ferran i Clua, un metge altament vinculat a l'estudi del còlera i les vacunes.
Bona tarda. El 1984, el còlera va provocar 3.500 morts a Marsella. Des de Barcelona, una comissió científica es va traslladar a aquella ciutat per estudiar l'epidèmia in situ. Un dels metges que la van integrar va ser Jaume Ferran i Clua, que va aconseguir un bací preventiu. Al cap d'un any, el còlera arribava al País Valencià. El CIRA va vacunar 30.000 dosis de bacil. Les autoritats, alertades per alguns metges contraris a Ferran, van prohibir les vacunacions. Això va fer que les morts arribessin a 150.000. Dels vacunats per Ferran i Clua en van morir només 54. El doctor Ferran va exercir la seva professió al Penedès i a Tortosa, on va dirigir l'Hospital Civil i la Casa d'Expòsits. Poc després del seu viatge a França, va inventar la vacuna antitífica. La seva feina prolífica el va dur a introduir modificacions en el mètode de Pasteur i va fer nombrosos treballs sobre el bacil de la tuberculosi, contra el qual va crear una vacuna preventiva. El 1907 va ser premiat per l'Acadèmia de Ciències de París.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Comencem el Catalunya sense barreres d'aquest cap de setmana del 28 i 29 de juny. Ara ja a l'espai d'integració laboral que fem conjuntament amb la col·laboració de FCC Inserta a Catalunya, la consultora de recursos humans de l'ONCE i la seva fundació. Avui ens acompanya als estudis la Mar Leblanc, que és tècnica de selecció de l'àrea d'atenció a empreses. Mar, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
A Catalunya sense barreres. Avui ens voleu parlar des de FCC Inserta del perfil professional de teleoperador i teleoperadora, que en principi no és una figura que ens caigui gaire simpàtica a la gent, no? Que estem a casa i rebem trucades, oh, ja em truquen de nou, no? Ostres, darrere d'aquesta trucada hi ha una persona que s'està guanyant la vida, no? I d'això s'oblida sovint, oi?
Sí, sí que és veritat. A veure, sí que és veritat que degut al context actual en el que estem, on es vol potenciar el consum, el tipus de teleoperador que més està sortint actualment, que hi ha més demanda, és el teleoperador de ventes. Aquest teleoperador que et truca a casa i el que vol és que puguis consumir un producte de telefonia, canvis d'empresa de servei energètic, et fa propostes per concertar el servei, és a dir, el teleoperador, que en diem teleoperador de ventes. Ara, això no vol dir que només hi hagi aquest tipus de teleoperadors. També hi ha teleoperadors d'atenció al client.
Efectivament. De fet, ens agradaria que ens expliquessis en què consisteix la feina d'un teleoperador o teleoperadora, perquè ni molt menys és només vendes. Aquesta trucada antipàtica que t'arriba a l'hora menys inoportuna per vendre't no sé quin producte que no et va bé, a més a més.
Clar, no, a més hi ha diferents coses, no? Per un costat, com molt bé dius, existeixen molts tipus de teleoperadors, entre ells el de ventes, entre ells el d'atenció al client, aquella persona també que es dedica a gestionar els sinistres quan tens una avaria al cotxe i truques a la companyia d'assegurances o tens un sinistre a casa, la persona que t'atén també és un teleoperador. En relació a les ventes, el que ens fa és que moltes vegades la gent que fa teleoperador de ventes tampoc està molt ben preparada. Amb la qual cosa, moltes vegades tampoc tenen els recursos per posar-se en lloc del client i actuar de forma correcta.
Clar. Mar, estava pensant, Un teleoperador o teleoperadora és qualsevol veu que sentim darrere d'un telèfon, sí?
No.
No.
Veus? A veure, avui en dia, en el context actual en el que estem, el que pretenem és que el teleoperador es professionalitzi una mica. És a dir, hi ha un servei d'atenció al client, les empreses cada cop són més conscients que l'atenció al client és molt important i que com tracten el client suposarà fidelitzar aquell client o no fidelitzar-lo, i llavors actuen en conseqüència. El teleoperador és una persona que té prou recursos per establir una bona comunicació, posar-se al lloc del client i donar-li el que necessita en cada moment.
Que sembla molt i molt complicat, Mar. No és una tasca fàcil.
No és una tasca fàcil. A veure, diguem que més que una formació reglada o més que tenir uns estudis, jo crec que hi ha un tarannà. Hi ha un tarannà d'atenció al client, una forma de saber-se posar en el lloc de l'altre, d'escoltar, de veure que l'altre realment té una necessitat i donar-li resposta a aquesta necessitat. Què passa? Que moltes vegades...
No, això és la teva crossa que ha caigut.
Sí, sí, que ha
tranquil·la,
caigut.
Que estàs a Catalunya sense barreres.
Sí, no,
ni
clar.
Som perfectes ni hem de ser-ho. Continua, Mar.
L'he deixat amb el lloc. Doncs el que et comentava, moltes vegades no és fàcil. No? Ha d'haver-hi un tarannà. Són persones que han de tenir una bona atenció al client, que han de saber-se posar al lloc de l'altre, que han de saber escoltar, esperar que l'altre parli, que han de ser persones que tinguin una bona tolerància a la frustració, perquè no ens enganyem, hi ha molts tipus de clients i cadascú és diferent.
Clar, imagina, estem pensant en un teleoperador o una teleoperadora que és un perfil molt adient per a una persona amb discapacitat, per guanyar-se la vida.
Correcte.
Per això vosaltres voleu parlar d'aquest perfil professional, perquè és molt adient per a les persones amb discapacitat que busquen feina. Ja estem parlant de que és necessari un cert tarannà, un cert esperit de servei cap a l'altre, en nom d'una empresa que és a qui representes.
Exactament.
I normalment a través de telèfon, oi? Mm-hmm. Això és
sí,
així.
Sí, normalment a través de telèfon.
Molt bé.
Diguem que el telèfon s'ha convertit, bueno, l'avanç de les noves tecnologies ha suposat una atenció al client molt ràpida i molt efectiva, i que a més suposa un cost molt baix per l'empresa, amb la qual també són factors a tenir en compte.
Llavors, tenim dos tipus de tasca per part d'un teleoperador o teleoperadora. Per una part està l'emissió de trucades, aquella trucada que un teleoperador fa, per tant, nosaltres, el ciutadà, la ciutadana, rep una trucada. I per una altra, el teleoperador o teleoperadora que rep una trucada, és a dir, que nosaltres truquem algun número i ens contesta una veu. Clar, d'entrada, suposo que molt més dura la feina d'emetre trucades, no?
Sí.
Perquè habitualment estan vinculades amb vendes o enquestes.
A priori, és una feina molt més dura, no? En el sentit de que realment és molt important poder tenir, primer, una bona tolerància a la frustració, perquè en el moment que estem, les trucades per vendre un producte no agraden, i de seguida que tu reps una trucada d'aquestes característiques, ja tens una predisposició negativa, amb la qual la persona que t'està fent la trucada ha de saber posar-se en aquell lloc i poder donar la volta a la situació. Que tu valoris aquesta trucada o la vegis com una oportunitat d'oferir-te un servei adequat que pot suposar una millora amb la teva vida personal, no? Vida domèstica.
Emissió de trucades per diferents motius, de televenda, assessor telefònic,
Exacte.
Enquestador... Val. El tema de la recepció de trucades. Nosaltres truquem a un teleoperador o teleoperadora, que pot ser una persona amb discapacitat o no, i clar, ja ens agrada que ens atenguin bé. I això potser és més fàcil ser teleoperador de recepció de trucades, però no té per què, perquè clar, de vegades, quan truquem a segons quins llocs, ens surt cada veu i cada tarannà poc adient que dius...
Sí que és veritat
que si ho sé, no truco, no?
Però hi ha una part molt important que es pot aprendre, no? Moltes vegades la persona, quan es troba darrere el telèfon, a vegades no ho fa de forma correcta perquè no té les eines que necessita i les eines adequades per fer aquesta interacció amb la persona, no? Si tu otorgues aquesta formació a través de formació ocupacional, per exemple, com estem fent a través de FRT Inserta, tu pots qualificar a una persona amb discapacitat, per exemple, com a teleoperador, perquè pugui treballar com a teleoperador en un futur, donant-li així una nova qualificació professional, perquè potser és una persona que té una discapacitat sobrevinguda i la discapacitat que la feina que venia fent anteriorment no la pot continuar fent.
Clar, vosaltres dieu que aquest perfil, el de teleoperador o teleoperadora, és un dels 15 més sol·licitats al mercat laboral actual.
Correcte.
Per quines raons?
A veure, això està... És el que et comentava, no? Hi ha hagut un ressorgiment de lo que anomenem els call centers.
Sí.
Els call centers són els llocs on els teleoperadors porten a terme la feina, són serveis on les empreses externalitzen els serveis d'atenció al client perquè suposen un cost reduït i perquè suposen una atenció al client molt especialitzada i molt concreta, molt ràpida i efectiva. És a dir, només amb una trucada telefònica tu pots ser capaç de fidelitzar el client, mantenir-lo, fer que se senti acompanyat, resoldre-li qualsevol incidència, que també és molt important, en definitiva, fer una atenció global al client, que de fet, per les grans empreses és imprescindible.
I les persones amb discapacitat, per què s'adapten bé a aquest perfil professional?
A veure, sí que és veritat que en el cas de la discapacitat física, per exemple, són feines que es porten a terme en un entorn d'oficina, que no requereixen estar de peu, que no requereixen fer esforç físic, amb la qual cosa, moltes vegades, aquest desgast físic, que a vegades està relacionat amb la discapacitat física, ja no el tenen. Per la qual cosa poden desenvolupar la feina sense cap problema.
Ja que és un dels perfils més sol·licitats al mercat laboral, és que vosaltres feu tota una formació molt ben feta, la veritat, perquè les persones amb discapacitat acabin amb totes les eines necessàries per representar la seva professió com teleoperador o teleoperadora.
Home,
què li ensenyeu a aquesta gent, a veure?
Mira, aquestes persones el que aprenen sobretot és tècniques de comunicació.
Sí.
És a dir, hi ha les vuit claus de la bona comunicació, per entendre'ns, que són aspectes claus imprescindibles perquè la persona pugui fer una atenció al client. Es donen aquests punts claus perquè el client, que està a l'altra banda de la línia, en tot moment se senti acompanyat, se senti ben atès, no es porti a la defensiva i realment estigui veient que encara que li vols vendre un producte, l'estàs escoltant i li oferiràs un producte d'acord a les seves necessitats.
Mare meva, hi ha 8 claus de la bona comunicació. Avança'ns una, un parell.
Mira, per exemple, és molt important el tema del somriure telefònic, no? Uh-huh. És una miqueta...
Home, que tu el tens, eh? Tu tens el somriure radiofònic. No es pot dir que no sàpigues d'això de les habilitats comunicatives, no?
Me n'alegro.
La gent que t'escolti sap que tu ets una persona que està somrient en tot moment. Mm? Molt bé. El somriure telefònic, què més?
Mira, és molt important també saber escoltar l'altre. A vegades ens posem nerviosos i bueno, no tenim la capacitat d'esperar realment escoltar bé el missatge del nostre receptor i ens avancem. És molt important escoltar el missatge, realment posar-te al lloc de l'altre i veure el que t'està intentant comunicar i llavors actuar en conseqüència. Això és important en totes les comunicacions, no? Si volem una comunicació efectiva, però en el cas del teleoperador encara més.
Clar, així fins a 8. De fet, vosaltres formeu unes competències específiques i en unes competències personals.
Exacte.
O sigui que... I quant dura aquesta formació, aproximadament?
Mira, aquesta formació són unes 120 hores.
120 hores, déu-n'hi-do, eh?
Hi ha dos tipus... Fem diferents... A veure, com hem comentat, hi ha molts tipus de teleoperadors. Hi ha un teleoperador més genèric, un perfil més d'atenció al client, i després, dintre de l'atenció al client, hi ha un teleoperador més bàsic, que és aquell que potser, per posar-te un exemple, és la persona que t'atén quan vols comprar un bitllet de la Renfe, o que et dona el dia i l'hora per l'ITV, per exemple, per passar l'ITV del vehicle, i després hi ha altres teleoperadors més tècnics que requereixen un coneixement més específic, com poden ser, per exemple, els que hem comentat abans, de la gestió de sinistres, de l'assessorament en el cas d'assegurances, per exemple, o els teleoperadors en banca telefònica.
Sí,
perfils molt tècnics i amb una molt bona qualificació que han de donar serveis bancaris o oferir serveis moltes vegades.
Uh-huh. Vosaltres, quan les empreses van a buscar teleoperadors o teleoperadores amb discapacitat a FSC Inserta, quines feines estan oferint?
Mira, són feines que són normalment horaris intensius, amb la qual tenen l'avantatge que et permeten ocupar una part de la teva jornada laboral i tenir l'altra part lliure.
Sí.
Són feines que a nivell d'atenció al client són molt dinàmiques, són bastant polivalents i, a més, tenen la part positiva que et permeten fer una miqueta de tot. És a dir, no són feines avorrides. no? Com que t'has d'adaptar contínuament a cada client...
Et passa el matí volant, pot... vaja, exacte. O la tarda, o la nit, exacte. Que ja serveix de nit, eh?
Exacte, sí, sí.
Sí, sí.
La, clar, el hàndicap, bueno, hàndicap, depèn de com ho valoris, no? Jo crec que...
Sí?
Depèn de com ho valoris, jo crec que, que moltes vegades el que passa és que sí que, com que són serveis normalment que funcionen les 24 hores, són persones que treballen per torns i que a vegades treballen al cap de setmana.
Mar, estava jo pensant, va, siguis bona i digue'ns un parell de serveis on teniu posades persones amb discapacitat. Mira. Com a teleoperadors o teleoperadores. Sé que a Renfe sí.
Sí, sí, a Renfe
a la
sí.
Venda de bitllets de Renfe.
Correcte, també tenim gent per Endesa.
Sí.
Tenim gent en banca telefònica.
Sí.
I tenim gent en gestió de sinistres. Per asseguradores. Realment estem a tots els àmbits.
Déu-n'hi-do. Doncs Mar LeBlanc, tècnica de selecció de l'àrea d'atenció a empreses, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat a aquesta feina amb moltíssima sortida professional per persones amb discapacitat, la de teleoperador o teleoperadora. Ha estat un plaer tenir-te al programa.
Igualment, ha estat un plaer també per mi i moltes gràcies.
De fet, qualsevol persona interessada en ofertes de teleoperadors ja sap que pot adreçar-se a FSC Inserta, però ara ve la Dolors Garcia amb altres ofertes també interessants. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana continuem fent recerca per la província de Barcelona de diferents perfils d'operaris, operàries de neteja d'oficines i establiments per cobrir diferents suplències a l'estiu. Es tracta de diferents jornades entre 10 o 40 hores setmanals. Per alguns serveis es requereix disposar de mitjans propis de transport per accedir als centres de treball. Hi ha possibilitats de continuïtat cobrint altres serveis. Per l'aeroport de Barcelona es requereixen cobrir diferents vacants d'auxiliar administratius, administratives, per tasques relacionades amb la realització d'informes diaris de postproducció, recopilació de les tasques realitzades i pendents, fent ús de suport informàtic i del programa SAP. Es requereixen coneixements mitjans d'anglès. S'ofereix un contracte d'un any i jornada completa en torns rotatius. I ja per últim, per una entitat de l'àmbit socioeducatiu, continuem fent recerca aquesta setmana de perfils de monitors, monitores de lleure i menjador escolar per Barcelona, ciutat i voltants. Hauran de fer tasques d'organització i dinamització de l'estona de menjador, ensenyar avis vigilància de l'estona de temps lliure i tasques similars. Es requereix acreditar títol de monitor o monitora en lleure o bé formació de l'àmbit educatiu. S'ofereix contracte eventual per l'any escolar o activitats de casal d'estiu o extraescolars. I ja sabeu que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%, o bé tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49, 93 238 4949 o www.portalento.es. Petita pausa musical i ens anem a la tele amb persones amb discapacitat intel·lectual. Bon dia,
escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs entrem ja al tema central de Catalunya sense barreres, que avui és protagonista un projecte del TEP, un dels centres especials de treball més importants de Catalunya, perquè han posat en marxa el primer canal de televisió online al nostre país feta per un servei d'ocupació. En aquest cas, la Pepa Muñoz és portaveu del TEP. Què tal, Pepa? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I ha vingut també acompanyada del Rafa Méndez, el Cristian García i la Mercè García, que són tres persones amb discapacitat intel·lectual, col·laboradores habituals d'aquest canal de televisió. T'he vist. Què tal, nois, noia?
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Jo he dit, la Pepa ve amb tres periodistes aquí jo no puc estar sola i m'he trucat la Concepció Moix,
sí,
tertuliana habitual de la vida a certa edat, la tertúlia de gent gran que també condueix un programa a Ràdio Mollet. Concepció, què tal?
Pues benvinguda. Molt bé, molt contenta també d'estar aquí.
Faràs un cop de mà,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Una cosa van molt preparats, aquesta gent,
sí,
del TEP.
Sí, per això que dic, fan una miqueta de por, eh?
De fet, no, són companys, bona gent. Bé,
entén-me.
Bona gent, bona gent.
Perquè van tan ben preparats i saben tantes coses.
Mira, a més, Concepció, tant la Mercè com el Rafa com el Cristian estan col·locats davant del micro com tres professionals. I tu cada cop que parles gires el cap i se te'n va la veu.
Veus?
Veus tu?
Fixa't tu ja.
Esteu nerviosos, nois?
No, jo no.
No, gens ni mica.
Us fa il·lusió venir a la ràdio?
Sí.
Tot i que sou gent...
Sí. Jo ja he vingut una vegada, però ja, no aquí.
Ja ho sé, ja. Ja m'ho han explicat. Tot i que vosaltres sou gent de televisió, bàsicament.
Sí, ja sí.
Sí? Us agrada?
Sí, clar que sí.
Bueno, sí. M'agrada unes altres coses.
També.
També.
Però el Rafa i el Cristian, de fet, fan de presentadors. Són dues de les cares habituals que podem veure a The Beast.
Sí.
Com porteu l'experiència de presentar un noticiari?
Bueno, a mi m'agrada molt.
Sí?
M'agrada, sí, sí.
Doncs a mi m'agrada molt aquest projecte i de presentar això, aquest The Beast, com si estigués presentant una televisió de veritat.
Sobretot, Cristian, tu vols dir com us poden veure els oients. Això és una televisió online, per tant, hem d'entrar a quina pàgina web?
A www.tep.org/TheBeast.
Molt bé, i aquí estem ja dins d'aquest canal de televisió online a Catalunya, feta pel Servei Ocupacional d'Inserció del TEP, PEPA. Jo, quan us presentava, us deia que sou molt coneguts com a centre especial de treball. Sou molt potents, generant feina per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Sí, de fet, aquest és el nostre punt fort i nosaltres treballem per millorar i per aconseguir una vida inclusiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, ens hem anat fent forts en treball, en ocupació, doncs perquè entenem que aquesta és la via més normal de les persones adultes per integrar-se a la societat.
I, de fet, 480 persones amb discapacitat intel·lectual treballen actualment als centres especials de treball del TEP.
Exacte. Amb una diversitat molt àmplia, tant de serveis com de productes, que fem, clar, portem 45 anys fent això, llavors al final jo crec que estem aconseguint fins i tot doncs això, fer marques, fer productes nous, fer serveis nous i innovar en el que podem.
El que passa és que avui és protagonista al programa un projecte del Servei Ocupacional d'Inserció. Concretament, aquest recurs a què es dedica, aquest Servei Ocupacional?
Bueno, doncs aquestes les persones doncs, que no tenen una vida productiva doncs, suficient com per poder treballar amb normalitat, doncs estan en el Servei Ocupacional d'Inserció. El que passa és que no puguin produir doncs, no, de la manera doncs, que el mercat laboral està concebut, no vol dir que no puguin fer moltes coses. I llavors una de les coses que fem és TEP Vist.
De moment vau començar entrevistant l'alcalde Xavier Trias.
Xavier Trias.
I com us ho vau fer? Perquè el Trias tampoc l'entrevista qualsevol. A veure, expliqueu-me l'experiència. Com va ser la cosa?
Muy bonita, muy... Muy chula.
Com vau preparar aquesta entrevista?
Home, era molta feina, no?
Com... Jo no estava.
No estaves. Tu no... És veritat que la Mercè estava malalt.
Jo sí que vaig estar en aquesta àrdua i ben treballada entrevista.
Àrdua i ben treballada entrevista. Imagina't,
Com
Cristian?
Parla,
Va, fes-nos 5 cèntims. Com va anar la cosa?
Va anar al revés.
Però primer, aquí hi ha tota una feina important.
Una feina molt important.
No només dels presentadors, els presentadors és l'últim pas. Què fem primer?
Les preguntes i tot.
Les preguntes primer...
Exacte. Primer ens va costar una mica, vam haver d'escriure una carta, no?, per posar-nos en contacte. Hi ha un equip de producció, estan dividits per equips, hi ha producció, hi ha guionistes, hi ha presentadors i hi ha maquillatge, també. Sí, tenim un grup potent de maquillatge.
Jo sé que la Mercè ajuda a preparar guions, entrevistes, tot i que la del Trias no, però unes altres sí. Quines entrevistes has preparat, Mercè, o guions
ara
de reportatges?
Ara hem preparat la de fotografia.
Uh-huh.
Ara els altres companys, mentre nosaltres estàvem aquí, uns altres companys aniran al carrer amb unes altres persones a fer fotografies de Sant Andreu.
Perquè, de fet, aquest noticiari, programa que feu, té tres peces, Pepa.
Exacte.
Una entrevista, vau començar amb el Xavier Trias, sé que també amb el Carles Pujol, del Barça.
Exacte.
El Barça, el Carles.
Que també us encanta, no? Us va encantar entrevistar el Carles Pujol.
Històricament, el Barça i també una de les peces clau també de la selecció espanyola, també.
Imagina't, i que a més ara tindrà funcions dins del cos.
Directiva del Barça, amb el seu Bizarreta.
Li heu preguntat totes aquestes coses al Carles Pujol, també.
Sí.
Ja, m'ho sabia. I a més de l'entrevista, feu dos reportatges temàtics de temes diversos.
Normalment intentem sempre, clar, el TEPA que escut tant internament, i fem coses tan diverses que moltes vegades es costa molt que circuli la informació. Llavors vam pensar també que era una manera doncs, de fer reportatges del que fan altres companys. Vam començar fent un reportatge sobre una activitat que fem al Mercat de la Concepció, que és un servei de repartiment a domicili.
Aquest sí que hi era jo.
I tu hi eres, eh? Que sí, Mercè?
Sí. Aquest sí que l'ho puc explicar.
A veure, explica-ho.
Bueno, vam anar uns quants al Mercat de la Concepció.
Sí.
Vam parlar amb el director de del mercat, vam parlar uns quants, un noi i una noia, li van preguntar que com funcionava tot això, va dir que molt bé, i després vam parlar amb la directora del taller, que és Milis Rodríguez, i també li van entrevistar i com havien fet aquest projecte. I li va dir que va molt bé. Uns porten el que compren a casa de cadascú, un altre fan lo de la neteja i un altre fan...
Carai, Mercè.
No me'n recordo.
Ja està, van recordar-se de tots.
Sí.
Això és un reportatge en profunditat, amb pues tantes fonts d'informació.
Tot això pues, ho vam primer programar, ens vam fer una llista, ho vam preparar bé i després vam anar uns quants al Mercat de la Concepció.
I a més m'imagino que porteu càmera, clar, per agafar imatges.
Sí, sí, sí.
Algun dels tres fa rodatge amb càmera?
No, nosaltres
no.
No.
L'únic que fa rodatge de càmera és un altre noi que és molt alt i és el que pot portar ell perquè pesa bastant.
Ai, amiga, l'amic alt del TEP, ja ho estic veient. El càmera, com es diu el càmera de TEPIS? A veure.
Rubén. Però l'apellido no me acuerdo. No.
Rubén, càmera de TEPIS, et saludem des de la ràdio. Ja t'imaginem pels carrers de la capital catalana, vés-te'n a saber enregistrant quina imatge.
No, amb el tema de càmeres, diguem que de tota la programació que hem fet, el tema de càmeres serà l'últim aprenentatge que farem. Hem fet cosetes, i és veritat que hi ha un noi doncs, que ja comença a portar la càmera, però sí que és una qüestió molt tècnica, i llavors tenim una productora, els companys de diversa audiovisual que ens estan col·laborant doncs, amb aquest projecte.
Hi ha molts professionals que us fan un cop de mà, un cop a la setmana.
Exacte.
Hi ha un periodista del Canal 33
sí.
que us fa un taller.
Del,
que sí?
del 324.
Del 324.
Ell és conductor del Canal 24 Hores de Televisió de Catalunya i llavors el que fa és venir cada un cop a la setmana, ve i llavors fa un taller i
ve els dimarts.
Una miqueta de formació.
Sí. Exacte,
aquests tota periodistes amb discapacitat intel·lectual que són la meva competència i que vull que siguin més forts que jo mateixa. Eh? Sí. Home, ja he començat entrevistant el Trias, imagina't, no? I després el Carles Pujol. La Concepció està muda.
Sí.
No us atreveix ni a fer-vos preguntes.
No, perquè us veig tan per la feina. No, jo volia preguntar, en el Rafa, per exemple, perquè una cosa és estar darrere del micro i llavors, doncs, no sé, no t'has d'inhibir perquè no et veuen, però vosaltres esteu davant d'unes càmeres, no us veuen. El primer moment o el primer que us fa alguna cosa o no, o esteu tan tranquils també?
Bueno, en algunas preguntas nos ponemos nerviosos, así, nos ponemos un poco en alguna...
Claro, porque sabes que te ven, ¿no?
Sí, en alguna.
Sí, sí, ¿no? Es un poco más... ¿Y
Cristian,
tú?
No fas pinta de posar-te nerviós.
No, ja per això l'he fet amb el Rafa, clar perquè ell no. Em sembla que és molt llançat.
No tinc pinta de posar-me nerviós gens ni mica.
No,
perquè no t'hi poses.
No.
Escolta'm.
Doncs demà em posaria una mica nerviós.
I com assageu el que heu de dir? Perquè els ministres de televisió assagen, eh?
Con unos papeles, nos ponen unos papeles para aprender unas preguntas.
Sí, y vais repitiendo, ¿no?
Y luego repetimos.
Uh-huh. ¿Y qué es el primer que dieu quan obriu el programa? Saludeu als oients.
Hacemos la primera estrofa de las preguntas.
Sí. estrofa que segur prepara la Mercè o companys com ella.
Sí.
O sigui que és tot una cadena, un treball en equip,
sí,
de fet.
Sí, un treball en equip.
Us baralleu? Tu has salido más que yo, déjame a mí, no, chupas cámara, no, ponte aquí, no, ponte
no,
allá.
No, no perquè no, les, no. Els monitors ja ho arreglen de forma que puguem anar fent un rodatge.
Ah, està
des
bé.
Cada, per exemple, jo avui he vingut aquí, uns quants companys han anat a l'estació a fer una altra cosa, i jo aquest dilluns, no, el que ve, aniré a l'estació a fer... a continuar el que estaven fent uns altres companys.
Es miren les rotacions de tasques,
sí,
veig.
Sí, clar.
Molt bé, doncs avui presentem a Catalunya Sense Barreres o compartim l'experiència dels primers mesos de TEPBIS, que és el primer canal de televisió online a Catalunya fet per un servei ocupacional d'inserció, en aquest cas de la bona gent del TEP del Francesc Martínez de Foix. El que no invente el Martínez de Foix és que no s'ho pot inventar ningú, sincerament,
No.
Aquest home. El que no inventi ell és que no es pot crear a Catalunya. Llavors, aquesta televisió la veiem a través de la pàgina web del Pep Cristian.
De internet.
Sí? Digue'm-la.
3w.tep.org. www.tep.org/tevist.
I allà veiem dos presentadors i molta més gent, que són el Rafa Méndez i el Cristian García, molts redactors com la Mercè García, molts professionals com la Pepa Muñoz, que estan d'alguna forma fent costat al projecte. I m'agradaria saber, vosaltres, a quines persones voldríeu entrevistar en futurs programes? Qui us agradaria entrevistar, si poguéssiu? A veure.
El Xavi.
Xavi Hernández, del Barça...
Ui, massa futbol aquí, Què passa? Què més? Si no són futbolistes...
Jo he pensat també entrevistar, per exemple...
L'Artur Mas, no? Aquí ten.
L'Artur Mas!
Aquí?
L'Artur Mas diu...
L'Artur Mas, carai, mira, teniu feina aquí, Teniu preguntes per fer-li moltíssimes.
A mi també m'agradaria entrevistar també a qualsevol actor de doblatge, també, com, per exemple, Marc Zani i Joan Sant. Els actors que posen veu en Son Goku i en Vegeta, respectivament, de Bola de Drac.
No ho vegis, tu. Mira les
idees,
també
a Tito i Núria Trifol, dos grans supercracs del doblatge.
A tu t'agrada el doblatge, veig, Cristian.
També.
No, i de fet, veu tens,
Sí,
i entonació i emoció,
Sí.
Sí.
Ves que no ens posem a fer ràdio, Cristian?
Clar.
Home, Martínez de Foix, com no has creat ja la ràdio del TEP, Aquí la formació te l'ofereixo jo, per suposat. Aquí missatges li he d'enviar per la ràdio, ja que de tant en tant ve el programa, Però avui ens ha portat una gent molt i molt admirable, que són aquests tres periodistes amb discapacitat intel·lectual, el Rafa Méndez, el Cristian García, la Mercè García i la Pepa Muñoz, avui com a portaveu del TEP. 3w.tep.org/tepvist. Aquí veieu aquesta televisió online feta pel Servei Ocupacional d'Inserció del TEP. Ha estat un plaer tenir-vos a la ràdio. Sí?
Moltíssimes gràcies.
Quan vulgueu, podeu tornar a explicar-me què tal. Com van les properes entrevistes, els nervis davant de càmera, si ja ens movem millor amb la càmera mateixa...
Per supost que sí. Sí!
Molt bé.
Per supost que sí.
Vinga, doncs moltíssimes felicitats,
Gràcies.
Vinga.
Igualment.
Fem país amb gent com aquesta a Catalunya Sense Barreres. Més continguts. I continuem el programa amb una nova informació d'interès per totes aquelles persones amb discapacitat igual o superior al 65% que condueixin. Escoltem de nou la Laura Aznar.
Abertis i el Departament de Benestar Social i Família amplien la iniciativa per lliurar dispositius via T a conductors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. D'aquesta manera es prorroga el conveni que es va posar en marxa el març del 2013 i gràcies al qual Abertis Autopista ha lliurat ja 2.000 dispositius via T. Amb aquesta ampliació es preveu el lliurament de 5.000 nous dispositius. Els conductors que ho sol·licitin podran disposar d'un dispositiu via T amb quota d'alta gratuïta i quota de manteniment reduïda. Hauran de disposar de carnet de conduir en vigor i de la targeta acreditativa de la discapacitat del Departament de Benestar Social i Família. Les adhesions es poden fer a través del telèfon d'atenció al client d'Abertis Autopistes 902-200-320 o a la pàgina web www.autopistes.com. Música.
Moltes gràcies de nou, Laura. I ara ens quedem al costat de la Mercè. En aquest cas, ens porta un nou tema de reflexió a través del seu calidoscopi.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
En plena llei verd, sembla que oblidem que no sempre una tornada al passat seria dolenta. Només cal destriar quins elements del passat val la pena conservar. El llargmetratge documental guanyador del Goya 2014, Les Maestres de la República, n'és un bon exemple. Com diu el tràiler, la Segona República va defensar la igualtat i amb ella les dones van obtenir la ciutadania civil i política. L'educació fou un dels seus pilars. Els mestres, homes i dones, van treballar per un ensenyament públic mixt, laic i solidari. Les dones mestres representaven el model de dona moderna, autònoma, independent i compromesa. Van participar activament en els espais polítics, associacions i sindicats. Les mestres republicanes van ser terriblement represaliades perquè representaven el model contrari que volia imposar Franco. En aquest film es vol recuperar la seva memòria perquè el seu llegat educatiu i ideològic dibuixa el camí que avui transitem. I come in last night about a half past ten. That baby of mine wouldn't let me in. So move it on over, rock it on over. Move over, little dog, a mean old dog is moving in. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just dance? Bé, doncs, encetem la tertúlia de Cadiraires, on, com us hem dit a l'entrada del programa, parlarem de l'esperança de vida que té una cadira de rodes i de les diferents reparacions que es poden presentar al llarg del temps. Quines són les averies més freqüents que penseu que pot tenir una cadira de rodes? Que, clar, quants anys dura? Per una altra banda, també podíem pensar, no? I com resolen els nostres companys i companyes de debat les averies que tenen les seves cadires de rodes? I què els costarà tot això? Mira, és que és un tema fascinant. He pensat que mai havíem parlat d'aquest tema al programa i que era una bona ocasió per fer-ho el mes de juny. Xavier Faure, Petra Unzueta i Montserrat Segarra. Bona tarda, companys.
Hola,
què tal?
Bona tarda.
Anem en tricicle amb vosaltres, que sou tres. A veure, molts problemes amb la vostra cadira de rodes heu tingut?
Jo no molts, perquè la meva és manual i les manuals són més difícils de trencar.
Ja, o sigui que en principi...
I tinc més problemes amb el coixí de la cadira de rodes que amb la cadira de rodes.
Ui, jo he tingut molts problemes en la mecanitzada, una bona col·lecció de rodes punxades. 5 anys l'he tingut, bueno, i un bon pressupost bastant gran. Després, la segona que tinc mecanitzada, bueno, ja ha sigut, se m'ha trencat una de les rodes petites de davant, va sortir disparada, no vaig caure per milagre, i un braç, en fi, no guanyo. Aquestes rodes no es punxen, però, és clar, si et surten abans que jo...
Carai, Montse!
La perícia va ser grossa.
Jo, l'anterior mia, que la tuve aproximadament de 6 anys, pues un dia, estando en un local comercial, me empezó a dar vueltas la silla, sin parar.
Ella sola.
Sola. La puse manual, pedí que me sacaran fuera y llamé a un taxi y tuve que ir a la ortopedia. Me la estuvieron mirando y en realidad no vieron qué pasaba, pero me pegó un susto pues grande. Por lo demás, esa silla me fue bastante bien. O sea, fue una silla que fue bastante bien. Lo que pasa es que no cambié las ruedas y a última hora vibraba muchísimo y ya no se podía ir con la silla. Entonces, ya tengo esta.
O sigui, diem als oients del programa que, en aquest cas, el Xavi Faure porta una cadira manual i la Petra i la Montserrat elèctrica.
Elèctrica,
és correcte?
Sí.
Llavors, d'entrada, Xavi, sembla ser que les elèctriques donen més problemes que les manuals.
Crec que sí, perquè a més porten motor, porten bateries, porten més elements que la manual. La manual són 4 ferros.
I no hi ha problemes amb aquests 4 ferros, Xavi?
Jo he tingut, perquè la meva és plegable, i a ser plegable, doncs el cargol del mig, quan plega, se va trencar un dia. Llavors, però que som bastant previsors, sempre porto un sobre, jo mateix vaig canviar-lo.
L'equipo.
No pude canviar-lo, però aquell dia va ser fotut, perquè vaig estar una hora intentant-lo jo sol canviar-lo. I ja està, no m'ha passat res més.
Mira, Xavi, abans de venir, quan venies a la ràdio, estaves aparcant aquí davant, t'hem vist totes les maniobres que feies...
muntant la teva cadira de rodes i fent la transferència del cotxe a la cadira. Quantes vegades fas aquesta operació al dia?
Depèn, però un promís de 6 o 7 vegades.
I no se te trenca la cadira perquè li has donat cada cop? Sí, que nosaltres sí. Pensàvem, Déu meu senyor, però això mira que no? Resistent.
El dia que t'he explicat va ser traient la cadira, el va trencar.
Clar.
I va ser una putada.
Home, és que carinyós amb la màquina no ho ets pas, eh?
No, no.
Ja. I per quin motiu?
És que és difícil controlar, tindre força per baixar la cadira suaument, deixar-la a terra, acariciar-la, no, no. Jo...
No, no, si ja t'hem vist.
Que... No puc, és que no puc. Si no falla així, no.
Acaronaments, cap ni un t'hem vist,
No. I després hi ha el problema també de la bateria de les mecanitzades, que has de calcular l'autonomia que tenen i segons on vagis portar el carregador per endollar-la. O sigui, és molt còmode per una banda, però té els seus inconvenients, que amb la manual això no passa.
O sigui, que tenim cadires de rodes manuals, cadires de rodes elèctriques, però clar, vosaltres aneu a dues rodes o quatre, no? Les elèctriques, quatre porten.
Quatre rodes.
El Xavi Fauré també quatre.
Totes
quatre, sempre.
Totes quatre, clar, les petites.
I aquestes motos de tricicle que es veuen pel carrer, nois?
Esas motos tienes que tener estabilidad. En mi caso, yo no podría sentarme en la moto y circular. No puedo porque el trasvase sería muy complicado.
Sí.
Y después también es mucho más grande que la silla de ruedas.
Y según en qué ascensores...
No puede subir. No, no caben. En casa es imposible. Casa.
Motos sí, sí. Res.
No. Yo he tingut, ¿eh?
Sí?
Sí, que ara que m'he posat com un afegit davant per posar la cadira.
Ja.
La plegava, la posava davant i anava en la moto. Arribava jo, traia la cadira, me baixava... Detingut.
I cap avaria?
Sí, també. Una vegada va quedar sense frenos.
O sigui, tu sense frenos?
Sí.
Oh, allà, bon fa.
Passat a mi.
Allà voy.
Doncs, esperança de vida d'una cadira de rodes. La vostra experiència, què us diu? Xavi, quantes cadires has tingut i quants anys t'han durat?
És que, com has dit abans, no l'has tratat gaire bé. A lo qual me duran 5-6 anys a mi les manuals.
I quantes has tingut al llarg de la vida?
Doncs unes 4.
4 cadires?
Bueno, 4 no, 3, perdona. 4 perquè la primera que vaig comprar va ser tan simple que va durar un mes o dos. Ja vaig començar a comprar les bones.
Sí, la primera, que era la teva primera experiència amb una cadira.
Novetada.
El primer matrimoni no va sortir bé, Xavi.
Bé.
2 mesos i ja te la vas canviar. Molt bé. I vosaltres, noies?
Jo la primera me va durar 5 anys, però bueno, no la que punxava les rodes. Però una vegada tingui aquesta, que no punxa les rodes, és el que m'ha passat, lo de la roda, lo del braç i lo d'un aguantapeus, o sigui, déu-n'hi-do també. No ha tingut tanta vida com la primera.
Aquesta quants anys la tens?
Aquesta encara no fa un any i ja m'ha passat tot això.
I ja t'ha passat de tot. Ai, Montse, el matrimoni sembla que serà apassionant entre tots dos, eh?
Sí.
Dan 5 anys de vida. Claro, depende de lo que tú uses la silla. Yo las uso muchísimo. O sea, salgo muchísimo, entonces las ruedas se gastan. Entonces... Tienes que cambiar, además, la batería una vez en los 5 años, seguro.
Seguro.
Las ruedas, aunque sean macizas, se deberían de cambiar, porque se gastan, claro. Si circulas mucho, se gastan.
Sí, les avaries habituals en una cadira de rodes serien quines? En el cas de les elèctriques, la bateria sí o sí?
La bateria, sí, i sobretot les rodes.
Les rodes també.
A pesar de que no se punxen, però és el que diu la Petra, si la dones molt de moviment... Clar, i després, clar, si te surten disparades, ja no vas a que jo de dir amb la seguretat, de dir, a veure, arribaré al puesto, què me passarà, què faràs avui?
Però, Montse, vols explicar-me com pot sortir una roda disparada d'una cadira elèctrica?
Jo què sé, jo anava tranquil·lament, no anava tota marxa, anava poquet a poquet. I, a més, al pujar i baixar la rampa ja m'ho conec, però és que va ser de susto, eh? Fas així, cloc, i te veus la roda i ve una noia que venia i diu, esto es tuyo, ¿verdad? Vamos a ponerla, que va, impossible. I apa, com vaig poder, pues apa, cap a casa i s'acabó la salida.
La salida i el susto que et donaries,
clar.
I el
susto, perquè on veia terra.
Uh-huh. Vas caure a terra,
no,
Montse?
No, gràcies a Déu, no.
No, molt bé. Per tant, en elèctriques, bateria i rodes. En manuals?
Aviam, jo porto rodes antipunxades, a la qual és molt difícil de punxar. I si no és allò que t'he explicat, les manuals, les plegables, que el cargol del mig, no acostumen a tindre averies.
No acostumen.
No.
Però amb el coixí sí, dius.
El coixí el problema és que punxa. I llavors, com es punxa, doncs no és tan raro que passi. I sempre tenim dos o tres coixins per si de cas. I sempre porto un en el cotxe per si de cas punxo. Perquè si punxo, fa mal al cul.
Ja. I quan punxa el coixí, què passa, Xavi? En principi, l'estabilitat amb la cadira està garantida.
Això sí. El que no està garantida és la llaga del cul.
Però, home, no te la faràs en 3 minuts, home.
En 3 minuts no, però en mitja hora pot ser.
Sí, Xavi?
Sí, clar.
Com és possible?
Perquè no hi ha aire, llavors el cul va directament a algú dur, que és la tela. Llavors, com no tenim múscul, no tenim greix, es clava l'os isquio, i llavors pots en seguida fer una llaga.
Una nafra, clar.
O sigui, que tu habitualment vas per la vida amb dos coixins mínims.
Amb dos coixins.
Com home previsor que ets.
Sí, bastant, perquè passa fatal, eh? I més, jo sento el dolor.
Ja. Com és la punxada d'un coixí? A veure, explica'ns, perquè t'ha passat.
Sí, a vegades on s'infla l'aire se surt, m'ha passat. A vegades se punxa i no sé per què, perquè l'he deixat bé i vaig a buscar i està punxada. A vegades l'edat del coixí, també.
Què dura?
És que, clar, si fa servir molt, dura 4 anys... 3-4 anys.
Home, que és molt, no? És molt, i tant que sí.
Sí.
Vale. Hem vist les avaries més freqüents en cadires de rodes, elèctriques i manuals. Ara, on es repara tot això?
Doncs pues tenim que anar llavors a l'ortopèdia, que l'hem comprada, perquè, esclar, no n'hi ha, per exemple, tallers. M'agradaria que hi haguessin tallers que es dediquessin a això, igual que n'hi ha, no sé, d'altres coses, perquè llavors, esclar, et trobes que segons on sigui, què fas? Ja no tens res per sortir o t'has d'anar a la manual, que llavors, esclar, t'han de portar. Ja no tens l'autonomia de l'elèctrica que vas on vols.
O sigui, en principi, a l'ortopèdia on heu comprat la cadira.
Sí, sí, a l'ortopèdia. Jo l'anterior també tuve problemes con los reposapiés. Tengo en mi casa hay dos ascensores y uno es pequeño, tenía que sacar los reposapiés. Entonces, de tanto, bueno, aunque procuro siempre bajar en el grande, pero claro, alguna vez está estropeado. Al sacarlos, una vez se rompió. O sea, de usarlos o del tiempo también se rompió y tuve que comprármelos, no me los pudieron arreglar.
Yo para entrar al ascensor tengo que plegarlos,
claro,
también.
Me costaron 100 euros. Esta de ahora se plegan hacia adentro, va mejor, porque no los tienes que mover. Se plegan hacia adentro y puedes entrar.
Uh-huh. També a l'ortopèdia, Xavi, vas
sí,
tu?
Sí.
Sempre a l'ortopèdia, on heu comprat la cadira?
Sí. Sí, sí.
Clar, el tema és que triguen en arreglar-vos la cadira i què feu mentrestant?
Pues si no tens res més, te tens que quedar a casa, no pots anar als puestos. Si tens la manual i tens algú que et porti, pues aquest dia pots sortir i fer... clar, però és que això és la previsió que dic sempre, perquè tu surts de casa teva i no l'ascensor no va... Pues tens que tornar a entrar, ja no pots entrar a sortir. Clar, et trobes molt tallada. Per això sempre pensem que tenim que anar superprogramats a on tenim que anar.
Sí, sempre. És que si tu no sales con la bateria cargada intentando que no haya ningún problema, otro problema que también te puedes encontrar es que cuando entras y sales de los sitios la tienes que poner en el punto mínimo. Porque le puedes dar un golpe. Y eso, si dañas el mando, entonces el problema ya es muchísimo más grave. Porque el mando en la ortopedia no lo arreglan, lo tienen que mandar a la central. Es así.
Uh-huh. ¿El mando qué vols dir,
el mando,
Petra?
Claro, tú diriges la silla con el mando. Ya. Entonces piensa que entro muy deprisa, le doy un golpe aquí y se puede estropear el mando. Algo así, esta que tengo ahora se me mueve mucho la silla. Cuando a lo mejor entras en un restaurante, uh-huh, te quieres colocar en la mesa y voy en el punto uno y mis amigas me dicen, oye, que vas muy deprisa. Digo, que no voy muy deprisa, que voy en el punto uno, pero la silla se mueve, ¿no? Es muy sensible.
Ya.
Sí, claro, tienes que calcular porque tú vas por la calle con tus tres puntos, la mar de bien,
claro.
Y cuando tienes que entrar a un sitio, si no has pensado en pararla, allá que vas.
Claro, no sé, disparada,
o sea,
como habitualmente
aneo. Siempre tienes que estar mirando los puntos y a veces pues te olvidas, ¿no?
Sí, el piloteo, un vehicle, es así. O sigui, que en principi, ¿quant temps pot durar el fet de que us arreglin una cadira a l'ortopèdia?
Si lo arreglan ells, poc.
Sí?
El problema serà portar-lo a algun lloc a arreglar-la. En el meu cas, fins ara l'han arreglat ells, llavors no he tingut cap problema. I jo
però què, és el mateix dia, Xavi?
Sí o no, però jo quan tinc més cadires, quan la deixo una, agafo l'altra i no tinc aquesta urgència que pot tindre algú que tingui una cadira de motor.
Ja.
Para nosotros es mucho problema, porque si dejas la silla, es imposible, no tienes otra solución. Y además es que, aunque tuvieras otra silla en casa, el problema está que cómo vuelves a tu casa si no tienes silla.
¿Y os como feo, Petra?
Pues yo no me he encontrado en ese problema, pero si no, pues te dejarán ellos una manual, irás a casa y volverás a sentarse y
claro,
taxi para allá.
Claro,
y ¿tú cómo has fet, Montse, amb la manual? Claro,
es lo que pasó. Yo cuando me pasó lo de la rueda, subí a casa, me cambié en la silla que tengo, porque de sillas hay de muchas maneras. Tengo una también ahora de oficina, pero que tiene mando, que viene de Dinamarca. Luego están las sillas que hay para la ducha, o sea, que tienes que tener una colección de sillas.
Però clar, aquesta,
para poder
aquesta de Dinamarca m'imagino que no la pots treure al carrer.
No.
Clar, i la de la dutxa no diguem,
aquesta,
Montse.
Aquesta és d'oficina però en freno especial. Però clar, le llaman, aquí hay la famosa silla vela, pero claro, hasta que descubres que está eso, yo me he cargado tres sillas de oficina ya para estar por casa.
Escolteu-me, nois, silla vela, és que cada tertúlia surt un nou concepte.
Que és una cierto, también son muy asequibles. També tenen el seu bon preu.
Què és una silla vela?
O sigui, a mi aquesta m'ha costat 1.300 euros.
Però què és?
La silla vela és esta que te hablo, la danesa. Lo que pasa es que jo l'he aconseguit en una altra ortopèdia, que no és la vela, perquè la vela aún era més cara.
Escolteu una cosa, cadiraires. Vosaltres què teniu contra els micros de la taula? Perquè és que tota la tertúlia que esteu donant uns cops...
Pues res.
Clar, així tracteu la cadira de rodes?
No.
Segur que no. No sé què dir-vos, eh? No sé què dir-vos.
Jo sí.
Vale. Doncs res, en 10 segons dir-me qui paga aquestes reparacions.
Nosaltres.
Sí.
La bateria de la Seguretat Social.
De la Social, te la da la Seguretat Social.
Y hay unas ciertas garantías también, ¿no?
Te la daba, ¿eh?
Bueno, yo sí que la he conseguido. Esta ya es la...
Però hi ha garanties de cadira de rodes, entenc.
Hòstia, no me acuerdo.
No ho sabeu? No ho
sé. Si tiene dos años de garantía,
pero
de mano de obra.
Ay,
no,
Dios
mío,
un año.
Las piezas no.
Bueno,
no ho sé.
Tricicle, no. Tornem a veure'ns el mes de juliol per fer repàs de la temporada.
Molt bé.
A veure si podem convidar alguna persona sense discapacitat que us faci una miqueta de mirall de tot el que ha vist al llarg de la temporada. Sí?
Muy bien, muy
vinga,
bien.
Ens escoltem el mes de juliol?
Sí, sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta. Adéu,
gràcies,
companys. Vosaltres, adéu, amics i amigues oients, ens escoltem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.